Sants i Estalvis està patrocinat per Natures Plus, complements alimentaris amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Everything I need here today. Hola, benvinguts als Sants i Estalvis, el programa de salut, hàbits saludables, activitat física i tot el que tingui a veure amb la salut.
Hàbits saludables.
Sí. El programa de tot això de Més que Ràdio i de Catalunya Ràdio. I aquest que m'interrompia era el David.
Molt bona tarda,
Adam. Com era el cognom?
Olivares.
Recorda-m'ho, que me n'oblido, eh? Tendeix a oblidar-me. Tot bé? Estàs bé?
Superbé.
Ara m'ha fet com una tos.
Sí.
Si estiguéssim en directe...
Tos barra rot.
No, només una tos. Avui parlem dels músculs, amb el Jaume Jiménez.
Mira, doncs me n'alegro, perquè no sé com rebaixar-los. No sé com baixar-los.
Es tracta no tant de baixar-los, sinó de saber com fer una hipertròfia o una musculació ben feta des del punt de vista de la salut. Què fer, però sobretot què no fer, si ens preocupa la salut. Com guanyar múscul, avui amb el Jaume Jiménez. També parlarem dels caldos comercials, de què hem de fer per... Això és una consulta que ens han fet a través del web del programa,
sí.
Del mail del programa.
Amb preguntes i respostes, eh?
Com es considera que un caldo és saludable o no, un caldo d'aquests que comprem en un súper mateix. Sí. A preguntes i respostes. També serà amb nosaltres la Gina Estapé, que ja sabeu que és dietista i i cuinera integrativa, i que és la que ens regala receptes cada setmana i que avui ens parla d'un concepte que no en tinc ni idea del que significa, que és el batch cooking.
Ja hi som.
Et sona, tu, això?
No em sona gens.
Em fa molta ràbia no saber.
Batch cooking.
No, batch.
Ah, batch cooking, no sé.
Batch en anglès, no de batch. Batch cooking. Ara ho esbrinarem, que és això del batch cooking. I per acabar, l'Ester Vives, com sempre, amb la seva secció Diumenges Tomanes, ens parlarà de les subvencions que reben els pagesos. O no la reben els pagesos i potser la reben altres persones que potser no les necessiten.
Doncs mira, m'interessa també, perquè tinc un hortet urbà i encara no he vist ni un duro, eh?
No estem... Veus? Precisament tu no les necessites,
bueno,
aquestes coses. Parlem de la política agrícola comuna i dels problemes que genera la pagesia, que és qui realment es mereixeria aquestes subvencions avui amb l'Ester Vives. Us recordo que si teniu preguntes per fer-nos, us podeu comunicar amb nosaltres a sants@catradio.cat, a l'Instagram i al Twitter, Sants i Estalvis. Benvingudes, benvinguts i gràcies per ser-hi. Comencem. And feeling all right. Avui parlem dels músculs, sobretot de com millorar els músculs, com incrementar la massa muscular
no
a través
això.
De l'alimentació. Què
no,
dius?
Que no em cal.
No et cal,
això
no?
Això tu, que estàs molt prim.
A veure, jo no sé, perdona, tu m'has vist a mi.
Tu estàs molt prim, jo estic musculat.
Prim, però toca'm el bíceps.
A veure, ostres.
Flipes, t'has fet mal.
Sí.
Parlarem de com, de fet, el concepte és hipertrofiar, és el que s'anomena hipertrofiar en la pràctica esportiva, i volem saber com fer-ho de manera saludable, si calen suplements i complements i totes aquelles coses que es prenen totes les persones que van al gimnàs. Per parlar d'això, com sempre, el Jaume Jiménez, que és dietista nutricionista, especialista en nutrició esportiva, director de Nutritional Coaching i coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. Jaume, què tal?
Què tal, com
esteu? Com vas de músculs, tu? Vas bé?
Jo estic hipermusculat, també.
Els té tots, també.
És que els tres a la taula és una cosa insultant,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Què és això de la hipertròfia?
Pues la hipertròfia, bàsicament, consisteix en un increment de lo que serien fibres musculars.
Uh-huh.
D'acord? Aquesta seria ràpidament un concepte. Llavors, què passa? Que nosaltres fent determinades intervencions nutricionals conjuntament amb altres estratègies podem estimular aquesta síntesi de proteïna, o sigui, de fibra muscular.
De fibra muscular. Mm-hmm. Perquè al principi quin és? Per què creix el múscul? Per què s'hipertrofia?
Bueno, s'hipertrofia perquè té un estímul es genera un estrès important a nivell muscular, això genera la modificació d'unes proteïnes que tenim al múscul i això genera una situació d'adaptació on es creen, on, diguéssim, a través també de la implicació del sistema immunològic, venen unes cèl·lules anomenades cèl·lules satèl·lit i llavors es van dipositant en aquella zona i això facilita la formació de noves fibres musculars i al final provoca el creixement del múscul.
Va incrementant.
Explicat d'una manera ràpida i senzilla, perquè sí. és un procés una mica més complex, però no entraríem en temes bioquímics.
Sí, sí, sí. Perfecte. Vale. Vull fer múscul. Què faig, Jaume?
Pues lo primer que tens que fer, si vols fer múscul...
Entrenar, potser?
Bueno, abans de menjar bé, entrenar. Perquè això és el que pensa molta gent, no? Jo menjo més proteïna, genero més múscul. No, primer, has de fer un entrenament específic per augmentar múscul. I això quin és? Entrenament de força.
Molt bé.
O sigui, l'entrenament de resistència aeròbica va molt bé per moltes coses, anar a córrer, anar amb bici va molt bé per moltes coses, però no va bé per augmentar la massa muscular. Llavors, hem de fer un entrenament específic, si pot ser també supervisat per un professional de l'activitat física, doncs molt millor. I a partir d'aquí, una vegada tenim això, llavors visitar un dietista nutricionista per fer una planificació nutricional encaminada a aquest objectiu.
Molt bé. Per tant, sense entrenar és impossible fer múscul. Asseguts al sofà, per molts batuts de proteïnes que prenguem, no aconseguirem res. Perquè...
No, sí, sí que aconseguiràs.
Engreixar-nos.
Ah, exacte. No, exacte.
Engreixar-nos.
Exacte.
Sí, perquè tenim la sensació que les proteïnes no engreixen.
No, home, la proteïna és aigua. No,
al final, molt bé. Per tant, l'entrenament perquè estimula el meu múscul i tota aquesta creació de fibres noves és l'entrenament el que l'estimula. Molt bé. Vaig al dietista nutricionista. Què em diràs?
Jo primer faríem una valoració de l'estat nutricional, a veure com estàs, a veure quina és la teva composició corporal. També, a través d'una medició, es pot saber quanta quantitat de múscul tu pots tenir. Uh-huh. Perquè, evidentment, per exemple, segons el diàmetre que tenim al canell, per exemple, i altres mesures, tu pots saber més o menys quant múscul pots desenvolupar de manera saludable.
D'acord.
No parlem ja d'utilitzar altres substàncies, que, evidentment, això ja és il·legal. Però, clar, no podem guanyar infinitament massa muscular de manera saludable. Tenim un límit i això la gent que és prima ho sap, perquè costa molt guanyar.
O sigui, tothom tindria la seva talla de múscul, no?
Per màxima.
Talla màxima.
Exacte.
Vull dir, sí. Si tens el bracet tal, vull dir que no et pots posar com el sotge negre, o, bueno, t'hi pots posar segurament.
Saludablement, no.
Va. I sí. Això es fa amb un nutricionista? Pren-me mides.
Sí, això és, hi ha unes mesures, entre elles és el diàmetre del canell, amb altres, i llavors s'aplica una fórmula i diu, bueno, tanta massa muscular es pot tenir amb la teva estructura.
El que passa que això deu enganxar molt, no, suposo, perquè la gent que comença a fer múscul, ostres, tu, m'estic fent, mira-me quin bíceps, sí. Mira quin no sé què, em vull més, i més, i més, i més, i més. Vull dir que alguna cosa és bioquímica deu passar al cervellet o al cos, no?, perquè em vulguis més i no et paris... No et paris a la talla X i a la teva.
Sí, això es diu dismòrfia, que és un trastorn. Que mai et veus fort. Llavors sempre et veus i deixen dos dies d'anar al gimnàs i et veus que has perdut, no? I llavors, bueno, això ja entrem en un tema de tractament psicològic, clar, evidentment, clar. No? Però del que ens movem, podem incrementar la massa muscular? Sí, 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 tant que la podem incrementar de manera saludable, per suposat.
Ara veiem com, però està pensant, jo vaig dos dies al gimnàs i ja em veig més fort, ja. És una cosa curiosíssima.
Jo a vegades vaig un i...
Jo no vaig cap,
soc hiperoptimista.
Jo no hi vaig cap i soc superfort.
Bueno, el teu també s'hauria de tractar una mica. Vull dir que... Molt bé. I això com ho fem? A través d'aliments? A través de... Bueno, el típic que veiem sempre, no? Aquests pots enormes de proteïna, tenen el seu paper, no? Comencem pels aliments, que poden ser interessants.
A veure, el que és important, sobretot, és l'alimentació ha d'estar ben planificada també en funció de l'entrenament. Molt important. Per això primer és tenir un entrenament i després una alimentació. Per augmentar massa muscular hem de menjar una mica més de calories de les que necessitem fisiològicament. Per què? Perquè si hem d'incrementar la síntesi de teixit, com és el muscular, necessitem menjar una mica més de calories per poder fabricar. Molt Això bé. És el primer. Després, menjar més calories no vol dir menjar més greix, més de tot, no. O sigui, simplement és incrementar una mica el consum d'un nutrient, que és la proteïna, però incrementar moderadament, no il·limitadament, que això és el que passa moltes vegades, que la gent pensa que per menjar més proteïna generarà més massa muscular quan no és així. I llavors, més important que la quantitat total de proteïna és més important la qualitat d'aquesta proteïna que mengem, que sigui una proteïna que compleixi amb uns requisits, i el moment de la ingesta. Més important és això que prendre 300 grams de proteïna al dia.
Molt bé. Quins requisits serien? Que tingui tots els aminoàcids essencials?
Sí. Primer, ha de ser una proteïna completa, i sobretot, si volem fer-ho bé, normalment s'està parlant d'unes dosis d'entre 20 i 40 grams de proteïna per toma, vale? Que, per exemple, un bistec de 120 grams ja té 20 grams de proteïna, o sigui que és fàcil amb l'alimentació. 150 grams de peix ja tenen 20-25 grams de proteïna. I el que és important, sobretot, és que aquesta proteïna sigui de qualitat. I entre els aminoàcids més importants que ha de tenir és un que es diu leucina. La leucina ha de ser uns 3 grams per cada toma de proteïna.
I això com ho podem saber amb els aliments?
Això consultant a un dietista nutricionista, evidentment. I després, per exemple, normalment els aliments d'origen animal solen tenir una dosi de proteïna de leucina important. Els làctics també tenen una dosi de proteïna de leucina important. Per tant, el que hem de tenir en compte és, si jo vaig a fer entrenament de força, on jo generaré un estrès muscular important, on generaré destrucció muscular, el que és molt important és que abans de fer aquest esport jo hagi menjat algú d'hidrat de carboni i algú de proteïna, i sobretot immediatament després de fer aquest esport jo prendre una dosi d'entre 20 i 40 grams de proteïna de qualitat que m'aportin aquests 3 grams de leucina.
Molt bé. Per tant, tu dones més importància a la ingesta posterior a l'entrenament, immediatament posterior?
Sí, a veure, la investigació ens diu que abans i després és correcte. Si tenim proteïna per donar, si donem abans, si donem després, perfecte. Però si no tenim suficient proteïna per donar 30-40 grams abans o després, jo m'inclino més per després, perquè sí que és veritat que el múscul, com jo he comentat en algun altre programa, quan hem fet un esport, un exercici molt intensiu, és com una esponja. Llavors està molt receptiu. Llavors, si incorporem algú de proteïna amb algú de carbohidrat immediatament després, l'assimilació és molt més important i molt més directa cap al múscul.
Jo ho recordo, això. És allò una cosa que vas dir de la proteïna, com del pèsols amb arròs, per exemple, que això va de conya?
Bueno, això, pèsol amb arròs...
Però jo m'he dit algun tàper de pèsols amb arròs al gimnàs, eh?
Això és per cobrir la leucina amb font vegetal, que és molt interessant també.
Bé. Exacte. Això em queda les coses,
Adam. Molt bé.
No, estic molt content. Estic molt content.
Molt bé.
Perquè l'hem dit que la proteïna animal tenia tots els grams de leucina que necessitem.
Habitualment sí, la majoria de producte animal té la dosi.
Amb la proteïna vegetal hem fet aquestes combinacions clàssiques d'un cereal amb un llegum o una cosa d'aquest
tipus. Exacte, perquè això sí que és important, perquè el que podem tenir és que una persona que sigui vegana té que fer-ho millor que un no vegà, perquè ha d'assegurar la qualitat i sobretot, a veure, sí que podem augmentar, però el vegetarià té més necessitats, perquè la proteïna que pren és menys biodisponible, perquè té fibra, perquè té un procés digestiu diferent. Llavors s'ha de fer una miqueta millor al vegetarià que no al omnívor, que amb làctics, car i peix,
ja arriba fàcil.
Ou és fàcil cobrir.
Tornem a aquella ingesta que fèiem posterior a l'entrenament. Amb aliments es pot aconseguir igual el mateix efecte, o aquí sí que dius, no, aquí seria més interessant fer aquests batuts proteics que es venen?
Sí, absolutament. Hem de tenir en compte que la investigació, això ho va demostrar un molt bon investigador, que va fer un estudi sobre hipertròfia menjant aliments amb les dosis correctes, com hem comentat, i suplements. El resultat, quin diries que va ser?
Jo, bueno, i si m'ho preguntes així, diria que millor amb aliments, no?
Jo diria millor amb l'altre, no? Amb l'ajuda...
Amb batuts, megabatuts hipertròfics.
Això ho feia classe,
no?
Feia una pregunta, et contestaves i no et deia ni sí ni no. I ho s'esperava.
És una pregunta d'autoescola, és com una pregunta d'autoescola.
Doncs, igual.
Ah, mira,
o sigui,
empate.
Sí. Nosaltres som capaços amb els aliments donar la mateixa concentració que estem dient que en suplement, la hipertròfia és igual, o sigui, es genera el mateix. Quina és la salvatat d'això? Que moltes vegades l'esportista, quan acaba de fer força màxima i està en un gimnàs, és difícil que pugui prendre una dosi de 30-40 grams de proteïna amb aliments, perquè això implica un volum, clar, implica una preparació, implica que moltes vegades venen amb altres nutrients, greixos, tal. I clar, el suplement, tu saps que poses un scoop o dos scoops del pot aquest
i
ja tens la dosi de leucina i de proteïna. Llavors, a nivell logístic, a vegades el suplement pot ser una opció. Però si es fa bé, es pot aconseguir amb alimentació igual que en suplementació, i des del meu punt de vista sempre serà millor l'alimentació, perquè ens trobem molta gent que el que vol és un atajo, no? No, jo suplement, i hem de fomentar els bons hàbits, i això passa per parlar i comentar aquestes coses. I si no podem menjar l'aliment perquè no és possible, llavors valorem el suplement.
Val. A banda que l'aliment no només té la proteïna, té moltes altres qüestions
a part d'això, evidentment.
Només en part de proteïna, però has deixat anar també, i interessant també, una mica de carbohidrat.
Sí.
Que això és una cosa que molta gent diu, carbohidrat per fer múscul, perquè necessito això, no?
Una cosa abans de parlar d'això, m'agradaria, que per la gent que pren batuts de proteïna, no?, per al múscul i tot això, quants grams de proteïna, o sigui, quan tu et prens una dosi de 20 grams de proteïna de llet, per exemple, no?, amb una quantitat de leucina important, quants grams diries que van al múscul? De 20 grams, que pot ser un batut. Quants grams d'aquests van realment al múscul?
Ni idea.
És en trampa,
idea,
això. Pues,
diria per dir, Jaume, no ho sé. El 10%, ni idea.
Pues, ho has encertat.
Oh! La mare!
2 grams. O sigui, 2 grams van al múscul, 18 no. Clar. Per tant, prendre indiscriminadament proteïna no t'assegura que aquesta proteïna vagi al múscul. Per tant, és un tema que hem de saber, i no per prendre més anirà on nosaltres volem que vagi, vale? I ara et contesto allò de l'hidrat de carboni.
Perfecte.
Quan nosaltres prenem hidrat de carboni, per una banda el que estem fent és estimular diferents receptors a nivell de mucosa intestinal i també a nivell de membrana celular, que el que fan és afavorir, és com obrir la porta a que entri glucosa dintre de la cèl·lula muscular, però que també entri més fàcilment nutrients com per exemple la leucina i altres aminoàcids. Per tant, la ingesta d'hidrat de carboni es presenta com una bona alternativa. No molta quantitat d'hidrat de carboni, però una petita quantitat incrementa la biodisponibilitat de la proteïna. D'acord? Això és important que ho tinguem en compte, perquè també hi ha ho dic en castellà,
sí,
factor de crecimiento insulínico,
sí,
que això és una molècula que el que fa és ajudar justament amb això, a incrementar també les vies de senyalització, perquè això és un tema important, i és augmentant la quantitat de proteïna a la dieta o ingerint-la, augmentem ja directament la massa muscular? No. El que estem fent és augmentar les vies de senyalització, augmentar els estímuls perquè s'incrementi la fibra, però això, si no ve amb un treball com exercici, si no ve amb un descans correcte, no farem res.
Molt bé.
D'acord? O sigui, això és important que ho tinguem en compte.
Aquest factor de creixement és el que s'anomena IGF, no?
Exacte.
L'IGF.
Exacte.
Molt bé.
Entre altres,
Una pregunta, potser és tonta, segurament ho és, venint de mi.
Mai.
Les preguntes mai són tontes.
Sí, els que ens hem passat de talla muscular, val? De
com tu, no?
Sí, com jo. Mm-hmm. Si volem tornar a la talla inicial, la que teníem, o sigui, m'he passat molt, que ja em tiro a la piscina i m'enfonso, no puc ni nedar. Mm-hmm. És allò, hipertròfia màxima. Així com es fa el teixit muscular, si no faig exercici o el faig més moderat, va desapareixent, o sempre tindré aquell múscul, aquella talla de més, i no me la podré treure mai de sobre com el
mira,
peix?
Jo et felicito, perquè aquesta és una molt bona pregunta.
Veus?
Molt bona pregunta.
Veus com de vegades hi toco?
Perquè, de fet, nosaltres a consulta ens trobem allò. Fa uns anys estava molt de moda el fisiculturisme, bodybuilding, i trobaven gent amb unes masses musculars brutals. Què passa? Que ara ha pujat molt el triatló. Què passa? Que molta gent que venia del fisiculturisme es vol ficar al triatló. Llavors, què passa? Que la caixa no va. No va. O sigui, de fisiculturista molt bé, però això no val per nedar, per... Llavors s'han de fer dietes, es pot baixar. Evidentment, això genera un estrès important, es pot fer una dieta hipocalòrica amb una quantitat de proteïna X, amb una quantitat d'hidrat de carboni X, i et generarà pèrdua de pes, però també pèrdua de massa muscular. Això has de saber que pagaràs un pH, disminució de rendiment, et sentiràs una mica més cansat perquè estàs perdent múscul. Clar. Però és possible. A veure, mai seràs un bon triatleta perquè físicament ja no pot ser-hi, però evidentment sí que es pot perdre massa muscular. Això també ens trobem amb algunes esportistes de gimnàsia artística, que estan molt, molt hipertrofiades, i clar, quan tenen que anar a l'Olimpiada, per exemple, tenen que entrar, perquè els preparadors m'aixequen molt, i clar, tenen que entrar dintre d'un pes, i em dona igual que tingui poc greix, ha de baixar pes. s'han de fer dietes on també tinguis que baixar una mica la massa muscular, perquè si no, no baixaràs pes. Una noia que té un percentatge de greix molt baix ja no baixarà ja més greix, clar, ja el pes el baixarà a partir d'una mica de múscul, i això s'ha de fer ben fet, es pot fer, sí.
Déu-n'hi-do, és tot un art, eh? Hem d'acabar, perquè ja portem una bona estona amb això. Jaume, molt ràpid, i què no s'ha de fer mai? Què no s'ha de fer mai quan es vol hipertrofiar?
Comprar productes per internet per augmentar la massa muscular. O sigui, això és el que no s'ha de fer mai, perquè és bastant possible que el que estem prenent seran substàncies il·legals. Moltes d'elles avui dia venen de Xina, i això ens pot generar un problema de salut molt greu. Per tant, el que no s'ha de fer mai és entro a internet i aquest...
aquesta pàgina web em diu que això funciona.
O aquest, aquest influencer que està quadrat m'està dient que m'aprengui aquest producte i tal. Això mai s'ha de fer, perquè una cosa és ser influencer i una altra cosa és saber de nutrició esportiva. Correcte. No té res a veure.
Molt bé, nosaltres tenim aquí un expert en nutrició esportiva que també és un influencer. Coses, perquè influencia
però dels
molt.
Bons, dels bons.
Perquè influencia molt. És un influencer de la vella escola, diguéssim. Exacte. Molt bé, Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Continuem, hem rebut noves consultes al mail del programa sans@catradio.cat.
Exacte, per exemple, la Montse des de Reus ens pregunta: com puc saber si un caldo comercial és saludable?
A veure... Li contestem?
Va,
una mica de música. El primer de tot, el que hem de dir és que tots els caldos que trobem al mercat són segurs, és a dir, que estan fets amb totes les garanties sanitàries. Ara bé, és veritat que no tots els caldos són iguals. El primer que ens hem de fixar és en els ingredients que conté.
A veure, quins són?
És important que tots els ingredients siguin aliments reals i que el caldo no contingui llevats, concentrats o aromes, encara que aquests aromes siguin naturals. Tot i que no es pot dir que aquests ingredients siguin insans, sí que podem dir que substitueixen altres ingredients que sí que són més saludables o que són més interessants per la salut.
Ja l'he explicat, perquè això no ho entenc.
Sí, mira, aquests ingredients serveixen per afegir sabor o textura, o les dues coses, no? Els saboritzants, els aromes, els llevats, etc. Però si els necessites, això vol dir que estàs posant menys aliments reals per donar sabor, no? Sí?
Sí.
Si alguna vegada has fet un caldo a casa, saps que comptes més verdures i, o altres ingredients hi posis, més sabor obtindràs. Si en poses poques, aleshores tindràs una aigüeta amb poc gust. Als caldos industrials els passa exactament el mateix.
A veure, posa'm un exemple concret, eh?
Posem per cas que volem comprar un caldo de pollastre. És important que contingui una quantitat important d'aquest aliment.
Clar,
de pollastre,
sobretot,
no?
Sí, sí,
té
però...
sentit. Al mercat corren caldos que diuen que són de pollastre, però que quan mirem l'etiqueta ens adonem que només contenen un 0,8% de pollastre.
No.
En canvi, n'hi ha de més bons, com per exemple un caldo Aneto, que en tenen més del 20% de pollastre. Penseu que el sabor ha de sortir d'algun lloc. O hi posen l'ingredient, en aquest pollastre, o hi posen aromes.
Sí, però aquests bons com l'Aneto s'ha de demanar un crèdit, per comprar-lo. Vull dir, home, que són caríssims.
No, caríssims no, però sí que valen més diners. Sí, perquè és molt més car el pollastre que les aromes o que altres ingredients que substitueixen el pollastre. Però també t'ho pots mirar d'una altra manera. Que amb un caldo que està fet amb llevats o amb el que sigui, el que estàs fent és pagant una aigua amb saboritzants a preu d'or.
Sí, ja, ja. No? Segurament, sí. I escolta, dels bons el sabor no és el mateix, tampoc. Això sí que es nota.
Sí, això és més opinable, però la gent que està acostumada al caldo de la vida, tota la vida, diu que els caldos fets només amb aliments reals tenen un gust més agradable i amb molts més matisos que els que estan fets amb llevats i aromes. A mi m'agrada explicar-ho com un gust és pornogràfic i l'altre gust és eròtic. Entens la diferència?
Entre pornogràfic i eròtic, sí, però has dit gust els dos. Llavors això em costa.
Un sabor és pornogràfic.
El sabor.
I l'altre sabor és eròtic. El pornogràfic és més, hola, aquí estic, però no tinc matisos. I l'eròtic és més subtil i va entrant a poc, ara
sí. Sí, la de la iaia amb eròtic. Sí, és difícil això, m'està costant molt,
m'està costant una mica,
La cuina de l'àvia eròtica.
Vinga.
Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
jo ja sé que per moltes persones això de posar-se a cuinar és un element que estressa, i potser aquesta música juga en contra d'aquesta idea, però quan t'hi trobes bé, cuinar és una cosa que pot relaxar, i pot relaxar molt, a més, eh?
Sí, i tant.
Clar, nosaltres sempre estem dient del que s'ha de menjar i el que no, però al final és molt important tornar a la cuina, posar-se a cuinar. I per això tenim sempre la Gina Estapé. Hola, Gina.
Hola, bona tarda.
Que ja sabeu que és cuinera integrativa i que és dietista. I tu volies dir que havies anat a dinar on?
Sí, no, és que he sentit el patro i ara m'he recordat. Sempre ho vull dir. Avui he anat al...
Al Green Vita.
Amb un restaurant al Green Vita.
Què has menjat?
A veure, és que no sé, perquè no hi havia els noms allà. Llavors he dit, mira, aquesta manida hi havia tomàquets d'aquests cirerols petits i tomàquets grans i moltes verduretes.
Sí.
Semblaven fulles de menta i fulles de coses.
Semblaven. O sigui, no saps què has menjat.
No.
T'ho has menjat bé?
He menjat bé, sí. Ah, bé, i de ja segon, una corbina a la planxa. Corbina, ho he dit bé? Corbina, peix?
Sí.
Sí. No sé si és corball, eh?
Corball?
Però no, el nom dels peixos ara mateix...
En un mar de no sabia si era sèmola o mill o no sé què era, però estava força bo. Era blanc.
Sí, no saps què has menjat, però has menjat.
No, ho he menjat.
Vale,
i estava
perfecte.
Força bé, molt bé. Felicitats, Green Vita. No, que de bo,
bueno, avui parlem d'una cosa que jo no... Que, mira, que jo sé coses, eh? Tu
sí,
ho saps.
Sí.
Però no sé què és.
Jo no sé.
El batch cooking.
Batch cooking?
Batch cooking.
Batch
és B-A-T-C-H, eh? Batch cooking, no? Batch cooking del verb anar, eh? Què és el batch cooking?
Doncs el batch cooking és un terme que es refereix, perquè ho entenguem d'una altra manera, a que equivaldria a cuina un dia i menja en cinc.
Ah, hombre!
És a dir, és un mètode d'estalvi de temps a la cuina, que el que proposa és que tu, per la gent que no tingui temps de cuinar o que li faci mandra, que agafi un dia de la setmana, que habitualment el més pràctic és agafar un diumenge, sí, el cap de setmana que tenim més temps, i que aprofitis a cuinar tot el que necessitaràs durant la setmana.
Dinar i sopar?
Bueno, cadascú s'ho munta com vol.
Depèn del congelador, no?
Aquesta una.
Perquè, clar.
Però l'altra cosa, per exemple, si tu saps que menges de carmanyola, doncs et pots programar els dinars. Si no és el teu cas que dines a casa o sopes a casa, doncs el que pots fer és preparar una sèrie de bàsics per tenir la nevera, i així quan arriba el mateix dia, si tens poc temps, doncs es tracta de només agafar i ja està, i no t'has de posar a cuinar. És a dir, el que vol és que només cuinis un dia i que la resta, doncs, ho puguis anar aprofitant durant la setmana.
Vale, perdona, però corbina és corbina.
Ho he dit bé, eh?
Sí.
Corbina a la planxa.
Sí, sí. Segons el tancat, eh? Molt bé. Vale. Jo és una cosa que ja feia, això, eh?
Sí?
Sí, el que passa que és veritat que el diumenge estàs al sofà. És el dia per mi de llegir diaris i llibres i tal, i sofà...
Tota l'hora, eh?
Mica de mandra.
Fas un batch...
Faig un
batch lecturing.
Batch lecturing. Molt bé. Vale, doncs, però clar, això s'ha de ser organitzat, s'ha de fer d'alguna manera determinada.
Clar, això és important.
La infraestructura, no? Deu ser...
És important, sobretot, la planificació.
Això.
Més que res per tenir recursos i per no repartir-nos cada setmana. És a dir, una setmana pots cuinar unes coses i una setmana pots cuinar unes altres. Aleshores, la planificació és important, bueno, doncs per seguir un ordre, per tenir tots els ingredients que et fan falta per poder fer, preparar tots els ingredients que et calen. En quant al temps, que moltes persones pensen, ostres, però és que si cuino tot el diumenge em vaig a passar tot el diumenge cuinant, si he de cuinar tot el de la setmana. Però això no té per què ser així, perquè el que proposa el batch cooking és que inverteixis un màxim de 2-3 hores en cuinar i no tot el dia. Aleshores, el que busques, per exemple, si aquella setmana has decidit que et cuinaràs arròs, per exemple, arròs integral, doncs en vez de cuinar-ne una ració, doncs te'n cuines 3. Si cuines, per exemple, ou dur, en vez de cuinar-ne 1 o 2, doncs te'n cuines 6. Verdures, en vez de saltejar-ne per una ració, doncs el salteges per 2 o 3 racions.
Clar, que aquí al final acabes guanyant temps, és
exacte,
evident.
Exacte, acabes guanyant temps. I l'altra cosa important...
I repetir àpats, també. No?
Bueno, clar.
Llavors t'has de planificar, clar.
Clar.
Bueno, clar, però a veure, bullir arròs per 8 i menjar-ne cada dia, això...
No, però pots fer arròs per 3 dies, o sigui, per 3 àpats, però com que l'arròs dura, no sé, 4 dies a la nevera, ben tancat i ben d'allò, doncs menges un dia sí i un dia no.
Exacte. Saps? Clar, la idea no és fer 5 o 6 àpats completament diferents, sinó que cada setmana doncs, hi haurà uns aliments que els repetiràs. Aleshores, per això és important la planificació, perquè així cada setmana no repeteixes els mateixos, una setmana pots fer arròs i l'altra setmana pots fer fajol o pots fer quinoa. I així cada setmana fas, per exemple, un cereal diferent o una llegum diferent o una proteïna animal diferent. O...
Jo faig, a veure què et sembla, eh?
Malament, ja t'ho dic ara.
els aliments que... De fet, jo, en comptes de cuinar plats sencers, faig preparacions. Per exemple, si faig sofregit, per dir alguna cosa, o ceba, putxada, o el que sigui, en faig molta més, que és el que em porta més temps quan estic fent un àpat. I les verdures no les faig sempre, les faig al moment, el dia que cuino, i llegums i cereals també els puc fer abans, però l'altre són preparacions, sobretot, coses que em porten més temps.
Sí, aquesta també és una estratègia del batch cooking, és a dir, hi ha gent que potser li anirà millor preparar-se com tots els àpats ja sencers i deixar-s'ho preparat, en canvi hi haurà gent que preferirà tenir les preparacions més bàsiques, com poden ser els caldos, sofregits, salses o altres coses, i això tenir-ho preparat per poder-ho anar barrejant amb els aliments que anem preparant cada dia.
I entren els productes frescos en el batch cooking? O sigui, per exemple, si compro sardina fresca el dilluns, la puc fer per menjar-me-la dijous? O millor que me la faci el dijous, directament?
Jo sóc partidària de tots aquests productes frescos, millor el moment. És a dir, totes les coses que poden aguantar més, com els cereals, o les llegums, o el que deies, no? El sofregit, o caldos, o inclús verdures. Això sí que ho pots cuinar un dia i t'aguanten diversos, però tot el que és peix fresc, o en cas de que fem pollastre, o coses així, jo sí que ho cuinaria
el
dia anterior o al moment.
El batch cooking serien els primers plats, no?
Són les preparacions bàsiques.
Els talls, millor el dia.
Bueno, o si és d'un dia per un altre o per dos, encara ho podries fer, però si ha d'aguantar 4 o 5 dies, jo potser no ho faria
tant. De fet, pensa que els grans plats tradicionals de la cuina catalana són plats que es cuinen un dia, que es mengen l'endemà o l'altre.
Sí, però són de xup-xup, són guisats, són...
Exacte, per això.
Sí, però si tu vols fer un arròs, una amanida d'arròs i pollastre a la planxa...
Per això no té sentit fer batch cooking si t'has de fer un pollastre a la planxa, perquè un pollastre a la planxa quan imparteixes 10 minuts...
Però ho fas molt, fas per 3 dies. I el talles a 10 ets, i un el poses en una amanida, l'altre el poses, no ho sé, m'ho estic inventant, però... Ah, no, llavors ha de ser cosa molt elaborada.
No cal que sigui molt elaborada. Jo dic el meu punt de vista.
Una bullavesa.
Si tu t'has de fer pollastre a la planxa, vols dir que cal fer batch cooking? Ara, si t'has de fer pollastre amb ceba confitada i no sé què, aleshores sí... Fes-te la ceba abans, saps què vull dir?
Val. Clar, o sigui, és batch cooking, però per dinar a casa, no és per...
No, per emportar també, però et serveix per preparar més quantitat d'aquelles elaboracions que tarden més. Aleshores, en vez de preparar-ne una ració, doncs aprofites a fer-ne més, perquè així cada dia no s'està invertint el mateix temps que tarda, sinó que ja ho has fet un dia. I una altra cosa important és aprofitar les coccions. És a dir, si estem encenent el forn... i cuinem, per exemple, un carbassó al forn, aprofitem també per posar altres verdures. Posem el carbassó, en una altra safata posem el vergínia, en una altra safata podríem posar patates o moniato, quan sigui l'època. És a dir, aprofitar la mateixa cocció perquè no ens costa res i així ja tenim com diferents tipus de verdures preparades per utilitzar diferents dies.
Clar. O sigui, és pràcticament treballar com un xef professional, pràcticament, segons com. Molt bé, i tot això, com s'ha de guardar? Perquè... A vegades dubtem, això puc congelar-ho? Això quant de temps em dura la nevera?
Se m'ha fet malbé, ho tiro. Ai, tira menjar, quina llàstima.
Clar. I també guardar-ho amb intel·ligència, perquè si fas sofregit per 14 àpats, però congeles tot junt, se't queda un bloc tot junt que has de descongelar-ho sencer.
Aquí cadascú ha de mirar una mica com és el seu dia a dia i així doncs utilitzar estratègies diferents. Si saps, per exemple, que t'has d'endur una carmanyola diferent cada dia, és més pràctic que ja deixis les carmanyoles preparades que no guardis totes les verdures en un bol, amb un tàper, l'arròs amb un altre, els cigrons amb un altre, perquè exacte, si ho congeles et quedarà com una pedra i serà molt més difícil poder-ho servir. Aleshores, millor deixar els tàpers ja repartits en les racions i així ja ho tens per cada dia. En cas que mengis a casa i que sigui qüestió d'anar agafant, doncs sí que el dia anterior pots tenir la precaució de descongelar allò que necessites i ja està.
Molt bé, carai, potem-lo. No, això és el que... antigament ho feia... a casa ho fem. Quan fem crema catalana, faig 8 cremes catalanes. Quan faig arròs amb llet, faig 12 bols d'arròs amb llet.
És el mateix, però per aliments una mica més saludables.
Clar.
I ja està.
I hi ha gent que fins i tot ho fa amb l'esmorzar. És a dir, hi ha esmorzars que són pim-pam i no faria falta. Però gent que potser li agrada preparar-se, imagineu-vos, un pa de pessic amb civada, per exemple, saludable, doncs per no preparar-ne cada dia una mica, doncs et pots deixar un gran preparat i així cada dia tens una mica per esmorzar, o un paté vegetal, etc.
Molt bé, tant de rotllo amb el nom del batch cooking i ja ho feia.
És el de tota la vida, no?
Que també com sou, aquests millennials.
La recepta de la Gina.
Vinga, tenim una recepta preparada, Gina, amb grimbita.
Tenim una recepta.
Eric, què anat a dinar avui a Gran Vita?
Sí, ho has dit.
Sí, ho he dit, eh?
Però no saps què has dinat.
No sé què he dinat, però estava força bo.
Molt bé.
Tenim una recepta que és un pastís de verdures, que és, bueno, és una preparació que és molt fàcil de preparar, et dona per molta quantitat i és d'aquestes que pots tenir preparades a la nevera i et poden servir tant per agafar-ne un tall com per esmorzar un dia, com per sopar, com per dinar. Aleshores, per aquest tema del batch cooking pot ser una preparació, doncs, molt vàlida.
Molt bé. Vinga, comencem. Per on, per on?
Doncs mira, per fer aquest pastís de verdures, jo normalment agafo mitja carbassa, un carbassó, mitja albergínia, una ceba, 6 ous ecològics, farigola al gust i sal marina. I també podeu afegir, si voleu, una mica de crema de llet vegetal de cibada o d'ametlla, que li donarà també una mica més de cremositat.
Que això ho venen també.
Crema de llet?
Sí, en comptes de nata o d'alguna crema de llet.
No ho he vist mai, això.
Però... Hi ha crema de soja, sí. Hi ha crema de cibada, crema d'arròs...
De coco, de nacar...
Això no és supernormal, jo no ho he vist. Tampoc ho he buscat.
Què vol dir normal?
No ho sé, vols que et digui, no sé, el Campo, Caprabo, Carrefour, Balvis,
doncs
Aldis...
Et sorprendries.
Bueno, Aldi no hi vaig, però...
Et sorprendries.
Sí?
Sí.
Jo crec que les seccions ecològiques d'aquests supermercats ja pots trobar alguna d'aquestes.
Sí, sí, sí.
O sigui, allà on hi ha la nevereta que posa nata per cuinar i nata per...
Vols que et fem un mapa, també, fins i tot?
Digue'm un pessetes.
Va. No, però sí que és veritat que costen de trobar, no és habitual, però tampoc és tan complicat com fa 5 anys, que llavors sí que era una història. Molt bé.
Aleshores, jo he agafat aquestes verdures, però això, evidentment, es pot modificar el gust i fins i tot ho podeu complementar amb peix, si volguéssiu, amb gambes, amb llenties, també, és a dir, que aquí es pot fer una mica el gust de cadascú. Aleshores, primer de tot es prescalfa el forn a 180 graus i de mentre es pela i es talla la ceba d'aus i es salteja amb una paella amb oli d'oliva verge durant uns 10 minuts, fins que quedi ben tendre. S'afegeix la carbassa, el carbassó i l'albergínia ben nets i tallats a daus, la carbassa sense la pell, i es segueix saltejant fins que quedin ben tendres. Un cop això ho tenim amb un bol, batem els ous amb un pessic de sal, afegim un rajolí d'aquesta crema de llet vegetal del que tingueu a casa, afegiu les verdures, la farigola, ho barregeu tot bé, podeu afegir també alguna espècie si ho vulgueu, i ho poseu en un motlle allargat, i aquest motlle el posem al forn durant uns 35 minuts aproximadament, i després ja està, es deixa refredar i ja tenim com un fantàstic pastís de verdures. En veritat seria com si féssim una truita de verdures, però com que és molt gran perquè en tenim molta quantitat, al ficar-ho en un motlle és molt més pràctic que no en una paella haver-li de donar la volta, etc.
Doncs aquesta recepta, que ara és una mica difícil de seguir així amb el paper i el llapis, la trobareu, ja sabeu, al blog de Sants i Estalvis, al web de Catalunya Ràdio, i sobretot a l'Instagram, que ho estem petant a l'Instagram.
Sí.
Sí o no?
És que fa unes fotos precioses.
Són guapes.
I com que es menja pels ulls, escolta...
Haig de dir que n'hi ha alguna de meva també allà, d'alguna recepta que he fet a casa.
És veritat, sí, sí.
Però les fas molt bé, les fotos, criatera, és veritat.
Sembla de restaurant.
Una màquina professional i tota la pesca, o no?
Tinc una màquina reflex, sí. Ara, de fotografia, jo no en sé professional com per fer-les professionals.
Però fan venir gana, fan venir gana. Molt bé, molt
no,
bé.
No, i tant. Sí, sí, sí. Doncs haig de dir que estic... Bueno, l'Instagram del programa està... Bueno, que treu fum, pràcticament.
Treu fum de la cuina.
Treu fum de
la cuina. Què et sembla, aquesta lligada?
Molt bé, Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve... Què explicaràs la setmana que ve?
Parlarem de begudes saludables, ara que ve la calor, a veure què podem prendre.
Bueno, xata.
Més enllà de l'aigua.
És de xufa, què més vols? Ja parlem.
De xufa.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La Cuina que Cura. A Més Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín. Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Més d'una vegada hem sentit a dir que els pagesos estan molt subvencionats, que reben ajudes importants. I això de veritat és així? Hi ha ajudes pels agricultors? De quants diners estem parlant? Qui se'ls emporta aquests diners? Avui en parlem amb l'Ester Vives. Ester, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, la pregunta està clara. Està tan subvencionada la pagesia com es diuen o no?
Bé, tot depèn de què entenguem per pagesia. Si per pagesos entenem aquells que cuiden i treballen la terra i es guanyen la vida treballant la terra, de subvencions i de diners en reben més aviat pocs.
Vale.
Si per pagesos considerem aquells que tenen terra i punt, aquests reben molts i molts diners.
Ah, aquí hi ha una diferència, per tant, eh?
Sí, perquè hem de pensar que durant molts anys una de les persones més subvencionades amb les polítiques d'ajuda a l'agricultura, també entre cometes, era la senyora duquessa de Alba, que va morir ara davant els seus
perquè heredés. Perquè tenia molts terrenys.
Perquè tenia molta
era
terra.
Era latifundista, mega latifundista.
Llavors, clar, si et dona subvenció bàsicament perquè tens terra, uf, els diners que s'emportava.
No és perquè conrea, sinó per la terra, directament, pels metres quadrats.
Hi ha diferents criteris, però, per exemple, a Anglaterra també una de les persones més subvencionades és la mateixa reina d'Anglaterra. Clar, tot això és un disbarat. Per tant, si tu en tens per pagesos els que viuen de treballar la terra, aquests pocs diners s'emporten.
Déu-n'hi-do. I com pot ser que persones que no són pageses, que queda clar, queda palès que no són pageses, rebin subvencions de l'agricultura? És que és una cosa que no s'acaba d'entendre, no?
Clar, això s'hauria de preguntar als qui donen aquestes ajudes, que avui la política més important de subvenció a l'agricultura, tant a escala europea com en els diferents estats, és la que es coneix com la PAC, la Política Agrícola Comuna, que és una subvenció que dona al conjunt de la Unió Europea, la Comissió Europea, i està gestionada per als diferents estats. I és una subvenció molt important que s'emporta la major part del pressupost. És la subvenció amb el pressupost més important dins de la Unió. Un 40% del pressupost de la Unió va destinat a pagar la PAC. I el que venen denunciant els sindicats de pagesos des de fa molts anys és que, per exemple, en el cas de l'Estat espanyol, si hi ha un total de 350.000 persones que estan donades d'altes com a pagesos, el total que reben subvencions de la PAC són 900.000.
Ep!
Com? Mare de Déu!
900.000 persones reben subvencions de la PAC, però només n'hi ha 350.000 donats d'alta com a pagesos en el cens agrari. Vol dir que hi ha 500.000 de persones que s'emporten molts diners de la PAC sense ni tan sols ser pagesos. Algú dirà, ostres, com tu deies, David, ui, quants diners es reparteixen?
Segur que ho tornen. Això no és meu, això no em pertany.
Puntualitzem. Del total de pastís de diners que es donen de la PAC, només un 17% s'emporta ja el 75% de les ajudes. Per tant, hi ha una minoria hipersubvencionada per la PAC. I qui és aquesta minoria? Allò que abans dèiem. Ducs, arxiducs, grans terratinents, grans empresaris i els pagesos de sempre. Potser s'emporten alguna cosa, però acaben sent les molles.
No sé si en saps d'això, però quins criteris es fan servir per aquestes PAC? Per dir, això es financia, això no es financia, en funció de què es fa?
Bueno, d'una banda, la terra, tenir terra, es paga, que és el que abans comentàvem. Pel sol fet de tenir terres, doncs tu ja pots rebre una determinada ajuda de la PAC. I quan més terra tens, més ajuda. Però també es financen determinats cultius. A l'Estat espanyol, per exemple, tradicionalment s'ha finançat l'olivera, per tal de produir oli, s'han finançat els pinsos, que és una manera indirecta de finançar, s'ha finançat el blat, que és una manera indirecta de finançar el pinso per la indústria ramadera, i també s'ha finançat ja directament la indústria de carn de vaca. Es subvencionen aquells sectors que tenen més contactes amb aquells que reparteixen les subvencions. I, en general, són sectors que tenen a veure amb grans empresaris de la indústria agroalimentària, grans terratinents. A França, per exemple, durant molts anys encara avui el que se subvenciona és la llet. Però és que allà s'acaba produint llet, però el doble de llet es produeix que la que consumeix la pròpia gent a França. Per tant, es subvenciona per subvencionar determinats productes, només pensant en a qui beneficia, no si realment és útil que la seva producció doncs rebi determinades ajudes o no.
És evident que aquest sistema de subvencions no funciona.
Bueno, clar, si es mira
no des funciona de... pels que el necessiten realment. Sí, home, si ets latifundista et funciona perfectíssimament, tu diràs.
No funciona per ajudar els pagesos. Teòricament és una subvenció política agrícola comuna que ha de beneficiar la pagesia, doncs en aquesta no la beneficia gens ni mica. I no només el que fa és enriquir aquells que doncs ja tenen grans extensions de terra, sinó que també genera d'altres problemes, perquè en la mesura en què se subvenciona la producció per la producció, desconnectes el que és la producció del consum, i això genera uns excedents molt importants. És el que ara comentava amb el cas de la llet a França. Se subvenciona la llet per subvencionar-la, perquè és un sector que consideren estratègic, perquè formen part grans empreses, i això fa que a França es produeixi el doble de la llet que la gent consumeix allà. Això genera un excedent, i aquest excedent què es fa? Doncs s'acaba venent a països del sud, o també aquí a l'estat espanyol arriba llet de França, que com que ha estat subvencionada es ven llet, arriba llet deshidratada, es ven per sota del seu preu de cost perquè ha estat subvencionada.
I els d'aquí?
I per tant és llet francesa més barata que la pròpia d'aquí, perquè està subvencionada. O en els països del sud això ha estat molt escandalós, perquè aquestes polítiques d'ajuda, entre cometes, a l'agricultura han acabat fent la competència deslleial a molts productors autòctons i han acabat amb models de producció fonamentals i bàsics en aquests països d'origen, en el sud.
I pitjor encara, i de vegades s'acaba llançant directament.
També.
La fem i la llancem.
Escolta una cosa, potser no té res a veure, però a part d'aquestes subvencions, els pagesos la fan servir per alguna assegurança, alguna asseguradora? T'ho dic perquè ara em ve la imatge de les collites malmeses per calamarses o així, que sempre hi ha el pagès cabrejat, evidentment, perquè el temps es pot predir, però no saps mai què pot passar. Això no m'ho pagarà l'asseguradora perquè no sé què, no sé quant. Vull dir que si a sobre el pagès s'ho ha de pagar de la butxaca, no dic per la subvenció, amb aquesta asseguradora que no li paga la collita... Vull dir, o sigui, ara potser m'estic fotent una liu, eh?
No, en moments però en els dona... quals hi ha fenòmens meteorològics que malmeten una collita, doncs hi ha d'altres ajudes que es tenen en compte. Però el problema és que l'ajuda més important que es dona a l'agricultura, que és la de la PAC, tendeix a subvencionar models alimentaris que no són molt beneficiosos per la salut de les persones, com la carn, no?, i el tipus de carn que avui en dia tenim, i en canvi d'altres sectors estratègics, com és la fruita o les hortalisses, pràcticament no reben subvencions, excepte els cítrics, de fruita pràcticament no rep subvencions. I les hortalisses, que hauria de ser clau per menjar bé, clar, no rep ajudes.
Molt bé, quins cracs, tu.
M'han fet esclau d'aquesta terra. Han fet de mi un arbre encès. He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea.
Aquests són el grup Every Night. Every, tal qual, eh? E-B-R-I. I night de cavaller.
De
no de nit, eh? Every night. Molt bé. I el tema es diu Campesino.
Sí, és un tema que vol ser un homenatge a tots aquells pagesos que s'organitzen i lluiten per millorar les seves condicions, i en particular està molt destinat als pagesos dels països del sud que pateixen les conseqüències d'aquesta pràctica que ara parlàvem, del dumping, de vendre per sota del preu de cost. I és un grup d'Argentona, un grup de música folk, punk, amb un to festiu, amb lletres molt combatives i reivindicatives, que es va crear el 2003, i aquest tema és del seu tercer disc, Foc, de l'any 2015.
Escolta, què diuen els pagesos davant del sistema aquest de subvencions tan poc avantatjós per ells?
Doncs una banda el que diuen és que se subvencionin els pagesos, no aquells que no ho
són. Té sentit.
Però malgrat que s'ha fet aquesta proposta en les diferents reformes que s'ha portat a terme de la PAC, no ha tingut èxit, perquè evidentment, clar...
Perquè els lobbies dels altres són més poderosos.
Són els que pressionen, hi ha senyors, en el seu moment el senyor Arias Cañete, al capdavant del Ministeri d'Agricultura aquí, i una de les persones més subvencionades era la seva dona, la senyora Domecq, propietària de les bodegues Domecq, vull dir que al final tot queda en família. Els pagesos diuen que es pagui la subvenció al pagès, això d'una banda. I d'altra, també, molts pagesos diuen, aviam, jo no vull subvencions ni vull res, jo vull que em paguin un preu digne per allò que produeixo, que se'm pagui allò que val el producte que elaboro. Perquè un dels grans problemes que avui tenen els pagesos és que en el preu que nosaltres paguem d'un producte, en el supermercat, la major part del benefici d'aquest producte i d'aquest preu se l'emporta l'intermediari, la gran distribució, i el pagès s'emporta molt poca cosa. Aleshores, si els pagesos els hi pagués el preu que realment valen els productes que elaboren, no necessitarien subvencions, i això és precisament també el que demanen.
Com a consumidors, què podem fer? Que sempre hi ha alguna cosa que es pot fer exercint el teu dret a comprar segons quines coses sí i segons quines coses no.
Exacte. Si comprem directament a un pagès, aquest s'emportarà molt més benefici que no pas si ho comprem en un supermercat o en una gran superfície. Aleshores, una de les opcions per ajudar la pagesia, ja que la PAC d'ajudar-la res, al contrari, encara l'ensorra més, doncs és comprar directament als pagesos, i cada cop hi ha més mercats de pagès, llocs on els pagesos venen directament el seu producte. I d'altra banda, l'altra qüestió és exigir a l'administració pública que les subvencions a la pagesia vagin dedicades a la pagesia, que no se subvencioni determinats productes perquè sí, sinó que se subvencioni perquè cal, no perquè s'acabi fent negoci o especulant amb els mateixos, i a la vegada també que hi hagi també un seguiment a les polítiques que porten a terme les grans superfícies, que paguen uns preus de misèria als pagesos, i per tant que hi hagi transparència també en aquesta cadena dels preus.
El rebost de la Vives.
Acabem. El rebost, què hi tenim?
Bé, el rebost avui hi porto dos temes. D'una banda, una activitat, i d'una altra banda, un llibre de poemes, perquè fer-ho més romàntic, no? Tot plegat, sempre parlem d'aquests temes tan dramàtics vinculats a l'agricultura i alimentació, però per prendre consciència i assenyalar que hi ha alternatives. I justament avui això ho volia traslladar amb aquestes dues accions. D'una banda, l'activitat Benvingut de Pagès és una activitat que es farà el proper cap de setmana, en la qual més d'un centenar d'explotacions agràries de Catalunya obren les seves portes perquè les puguem anar a visitar. Aleshores, és una activitat que ha tirat endavant la Fundació Alícia i la Generalitat, que se celebra aquest dissabte i diumenge, on unes 150 explotacions agrícoles i ramaderes de tot Catalunya doncs obren les portes i ensenyen com cuiden els animals, com treballen l'hort, com elaboren els diferents productes. I tu pots anar a visitar aquestes finques, i no només això, pots anar a menjar una sèrie de restaurants de la zona, pots quedar-te allò en aquest territori o en aquesta comarca si vas, i si entres a la pàgina web benvingutsapagès.cat tens tota la informació per organitzar-te un cap de setmana, o tu, o fins i tot amb les criatures, que això dels animals els hi encanta, per tal de conèixer aquestes activitats. I s'arriba ja a la tercera edició amb aquesta activitat. I l'altra qüestió que volia també recomanar, que em sembla que val molt la pena per posar un toc més poètic a la secció, és un llibre de poemes que acaba de publicar Gustavo Duch, el llibre Cosetxes, amb l'editorial Polen. Ell és un activista molt reconegut de fa molts anys en defensa de la sobirania alimentària, però també té una vessant poètica, una vessant en la qual escriu poemes inspirats molt en l'estil del poeta uruguaià Eduardo Galeano, i acaba de treure aquest últim llibre en Polen, un llibre en el qual homenatja a la terra, a les dones pageses i a la pagesia, i forma part de tot un poemari que ja se n'han fet tres llibres. Va treure en el seu moment un llibre de poemes Mucha Gente Pequeña, després va treure Secretos, i ara arriba aquest llibre tan bonic de Cosetxes, que us el recomano, que més està il·lustrat per uns dibuixos meravellosos de la dibuixant Sofia Acosta.
Doncs amb aquesta recomanació del llibre del Gustavo Duch, acomiadem l'Ester. Gràcies, Ester. Fins
a vosaltres.
La setmana que ve, eh?
Gràcies. Perfecte.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day,
everything I need here today. Doncs ho deixem aquí i ens hem aportat alguns consells més per millorar el rendiment a l'esport amb el Jaume Jiménez. Hem parlat de cuina, la cuina que cura, amb la Gina Estapé. Ara acabem de parlar de tots aquests temes relacionats amb la pagesia. David, moltes gràcies.
A tu.
El control teníem a l'Isma Cebrián i un servidor, l'Adam Martín. Ens sentim, ens veiem la setmana que ve. Segur que cada dimecres a partir de les 7 de la tarda teniu un programa nou penjat a Més Cat Ràdio, a la grella digital de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. I am
aware and feeling all right. Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.